Llach i xarxa. Molta mandra i molta vergonya, les dues coses.
Arribem a les 8 del vespre, de seguida ens actualitzem amb el Sergi Molero. Abans, però, Ferran, no me'n puc estar de preguntar-te també sobre aquesta visió que tenen de particular a Madrid de que tots van contra ell, no?
Bé, des de la televisió del club.
Sí, sí.
Sobretot, no? Perquè encara que...
Florentino TV.
Sí, encara que la vulguin desvincular...
És
el Real Madrid Televisió i és la televisió del club que l'utilitzen com a arma mediàtica per intentar manipular l'opinió pública i sobretot a la seva parròquia, òbviament, que és qui mira més aquesta televisió. Ja ho van fer l'any passat amb els àrbitres. Ara, quan encara falten 15 dies, no falten per començar la Lliga,
sí.
Doncs ja han començat també amb això del calendari, quan és... Bé, és que l'argument de Tebas aquest cop sí que és inapel·lable. Vull dir, és que fins i tot el Chelsea o el PSG, que van acabar més tard que el Madrid, no se'ls hi han mogut la competició i començarà com tothom. I com deia la Gemma, fa 4 dies et deien que el Mundial de Clubs era la millor competició del món fins que els van eliminar.
Llavors era el trofeu de la galeta.
Sí.
Molt bé, doncs, 8 i 1 minut, ens actualitzem. Sergi Molero, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi Camps.
Jo sempre poso un valor la teva estada a Anglaterra durant molts anys. T'has convertit en un gentleman. A fora i a dins de l'estudi de la ràdio. Et pregunto què n'opines tu com a periodista dels vídeos de Real Madrid Televisió, en contra dels àrbitres, en contra de Tebas, en contra de tothom.
Doncs crec que volien ser creatius i han acabat d'una manera molt desgraciada.
Tu això no ho faries mai, aquest tipus de vídeo tirant de la víscera, anar a buscar una miqueta les pessigolles del contrari.
La BBC no ho faria.
Mira, aquest argument em sembla força definitiu. Va, Sergi, per on passa a hores d'ara l'actualitat informativa?
Doncs avui us explicarem que Benjamin Netanyahu reunirà dijous el Consell de Seguretat, que podria decidir si dona el vistiplau a una ocupació que sigui total de la franja. El primer ministre israelià ha reunit avui el seu cercle més proper i el cap de l'exèrcit per avaluar aquesta possibilitat que hem de dir que genera tensions internes entre l'executiu i el cap de l'exèrcit del país. D'altra banda, també destacarem que la setmana que ve començarà el trasllat de migrants no acompanyats sol·licitants d'asil de les Illes Canàries a la península. En el primer grup sortiran 8 menors en compliment de l'ordre del Tribunal Suprem perquè l'Estat se'n faci càrrec. Hem de dir que aquesta decisió s'ha pres en el marc d'una reunió entre els governs espanyol i canari. 250 persones han mort a Catalunya aquest mes de juliol relacionades amb la calor. Relacionades no vol dir per cops de calor, sinó per altres afectacions on la calor ja ha tingut algun tipus d'influència. Aquesta xifra ja supera el mes de juliol i agost de l'estiu de l'any passat i l'hem conegut doncs, en plena calorada al país, amb temperatures que en algunes parts de Catalunya han arribat a fregar els 40 graus. Estic pensant, per exemple, en la comarca del Segrià, perquè bàsicament m'ho ha dit la família, que feia molta calor avui. I també, a més, parlarem d'una polèmica que s'ha anat obrint un espai informatiu en les últimes hores, que està passant al zoo de la localitat d'Alborcà, Dinamarca. Aquest zoo ha fet una crida a través de les xarxes socials a la població en general perquè qui no vulgui la seva mascota, qui tingui una mascota i no la vulgui, la doni al centre zoològic amb l'objectiu d'alimentar els grans depredadors que tenen allà, com els tigres o els lleons.
Però no sé, que bèsties!
Això em sembla, Sergi, que vingui de Dinamarca, que sempre el tenim com un país avançat, em sembla una miqueta a fora de lloc, no?
Clar, el que han volgut apuntar és que cal tenir en compte els animals que estan en una situació doncs, de salut de vida, però també alhora també alguns experts ens han explicat que això, diuen, forma part de la cadena alimentària i de la cadena de la vida. El que passa és que, òbviament, ha generat i ha posat sobre la taula un debat que és molt interessant.
Cadena de la vida en un zoo, que no estiguin en un zoo i que estan ellos solitos, no?
Portar
ahí al gatet, que ja no vols el gatet i ara lo portes allà perquè... Vamos,
em
sembla una bestialitat.
Això és el, aquest és precisament el debat, perquè a més recordem que, clar, cada cop els animals i els animals que tenim a casa se'ls reconeix més drets,
sí, sí.
I això, doncs, aquest titular que desenvoluparem i concretarem al Catalunya Vespre, doncs, genera, com dèiem, aquest intercanvi d'opinions.
No, l'objectiu no és glaçada.
L'objectiu no és espantar, però sí que realment posar sobre la taula això.
Molt bé, doncs aquesta informació i totes les altres a partir de 8:45 a Catalunya Vespre amb el Sergi Molero. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Pop-up Vespre.
A veure, Oriol Corral, què hem fet fins ara al Tot Costa? Què podran recuperar d'aquí uns moments els oients del programa, a l'app i al web de l'emissora?
Doncs hem parlat de la situació de Ter Stegen. El Roger Busà ens ha explicat que no vol signar el comunicat mèdic que el Barça ha d'enviar a la Lliga per fer efectiva la seva baixa, però que Laporta creu que el porter alemany acabarà recapacitant. Ens n'ha donat més detalls el Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, que ha estat el primer a avançar la notícia. Aquí a la taula, la Gemma Herrero creu que es tracta d'una guerra oberta que acabarà els tribunals, i al Ferran Martínez li costa creure que la sortida de Ter Stegen sigui possible. A més, el Bernat Soler ens ha explicat que la previsió del Barça i l'Ajuntament de Barcelona és que el primer partit del Barça a casa, a la Lliga contra el València, es pugui jugar al nou Spotify Camp Nou davant de 27.000 espectadors.
Molt bé, doncs gràcies, Oriol. Fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar encara de més futbol. Convocarem el baròmetre a la Joan Fàbregas perquè avui s'ha conegut el comitè que designarà els àrbitres. I són tres persones i una d'elles, a mi m'ha sorprès, és Gregorio Manzano, un entrenador que ho tinc aquí, ha passat pel Mallorca, per l'Atlètic de Madrid, pel Sevilla, pel Màlaga, pel Racing, pel Rayo. Doncs Gregorio Manzano serà l'encarregat de designar els àrbitres a cada jornada de primera i de segona. Fem una petita pausa i de seguida ho analitzem amb el Joan Fàbregas.
Viu un estiu que val per 3 al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Som 3K.
Sents això? Són els nostres 26.000 propietaris rebent l'avís que avui han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt fàcil. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
A Bezoya som molt d'aigua de mineralització molt dèbil i molt de viure molt fort. I seguint amb els molt, molt de sortejar 500 euros cada setmana. Aquest últim molt no te'l sabies, oi? Descobreix com participar-hi a Bezoya.es. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
Ja torno a ser davant del mar, ja torna a fer calor. Això vol dir que ja torna el joc de cartes més estiuent.
I comencem buscant el restaurant més romàntic de Barcelona. Joc de cartes estiu, amb Marc Ribas. Dimecres a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Nois, va, que abans de sortir de viatge hem d'actualitzar l'aplicació de Catalunya Ràdio per poder-la escoltar des del cotxe, també.
Sí, que a més ens faran més guapos i civilitzats.
I amb la mirada pura i brillant.
Els teus podcasts preferits, les nostres 4 emissores, tota la nostra oferta de continguts, directament a la consola del teu vehicle.
És un missatge d'interès per tots els Josep Maries.
Que l'aplicació de... Dic l'app, poder? Que l'app de... Que l'app de Catalunya Ràdio us acompanyi.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. La història no s'atura mai, ni tan sols a l'estiu. I per això, de dilluns a divendres, emetrem l'En Guàrdia, una nova oportunitat de tornar a reviure les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà. Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El baròmetre.
9 minuts per sobre de les 8 del vespre. Joan Fàbregas, què tal? Bona tarda. El nostre baròmetre. Joan Fàbregas, què tal? Bona tarda. Ara mirem de recuperar-lo.
Bona tarda, em sentiu?
Ara sí, Joan, mirem de tenir-te en bon so. A veure, s'han confirmat els tres membres que formaran el comitè responsable de les designacions arbitrals d'aquesta temporada. Seran el nou president de la Comitè Tècnic d'Àrbitres, el Fran Soto, l'entrenador Gregorio Manzano i l'exàrbitre Fernando Teixeira Vitienes. D'ells dependrà decidir qui xiula cada partit a primera i a segona, així com qui s'encarregarà del VAR. A veure, Joan, de cop al vot, tres membres d'aquest nou comitè, què et sembla aquesta designació?
Doncs d'entrada que dels tres membres d'aquest comitè designador hi hagi un que no sigui àrbitre em sembla una decisió absurda, molt populista, de cara a la galeria. Hi ha certa falera últimament per introduir gent externa al col·lectiu arbitral a llocs que històricament sempre han ocupat àrbitres. Primer es va col·locar els entrenadors i jugadors a la comissió aquesta que es van inventar per unificar criteris, ara es tria un entrenador per designar partits. Llavors, si l'objectiu és acostar el comitè d'àrbitres al món del futbol, jo crec que aquest no és el camí. Estem davant d'una situació de desnonament arbitral que es produeix perquè el comitè d'àrbitres no és independent i, per tant, com que depèn de la federació, doncs ha de passar pel tub i acceptar aberracions com aquesta, perquè jo penso i dic quin criteri serà el de Gregorio Manzano per decidir qui xiula el clàssic, per exemple. És que ens hem begut l'enteniment. Estem davant d'un comitè que entenc que necessita una remodelació urgent, estic d'acord, però que han de dur a terme àrbitres, no forasters. Llavors, jo crec que aquestes mesures que introdueix la federació i el comitè com per acostar l'arbitratge al món del futbol estan totalment equivocades.
Crida el nom, crida l'atenció el nom de Gregorio Manzano, abans ho dèiem, entrenador de l'Atlètic de Madrid, del Mallorca, del Sevilla, del Màlaga, del Rayo Vallecano, del Valladolid, del Racing de Santander. Aquest és l'anomenament més llaminer. Clar, ja obrim, evidentment no crec que Gregorio Manzano vagi amb la samarreta de cap equip, o sí, però clar, ja generes, Joan, la sospita, no? Clar, Gregorio Manzano és entrenador de l'Atlètic de Madrid, doncs escolta, l'àrbitre que al Madrid no li agradi dirà, mira, Gregorio Manzano me'l vol perjudicar.
És que més que res, el tema és quin coneixement té Gregorio Manzano de la plantilla arbitral i d'arbitratge com per decidir qui és l'àrbitre més adequat, ja no per un clàssic, que potser és la designació dels més fàcils perquè hi ha 5-6 noms dels quals has de triar un i ja està, sinó per partits, per exemple, que juguin el descens. Per què un i per què no l'altre? Quan hi hagi un àrbitre, per exemple, que afecti l'Atlètic de Madrid o a Mallorca, què pensaran els altres equips? És a dir, crec que estem generant una polèmica abans de començar, llavors quan tu prens una decisió i abans que es posi tot en marxa ja genera aquesta suspicàcia, aquesta malpensar que té normalment la gent quan pensa en tema arbitral, doncs crec que és una molt mala decisió, en aquest cas per part de la Lliga, que és la que ha triat que sigui Gregorio Manzano el seu representant, i que no acabo d'entendre quina és la idea, això li hauríem de preguntar a la Lliga, o què creu que pot aportar un entrenador a l'hora de designar un àrbitre.
Per tant, Gregorio Manzano, que té aquestes dues, doncs, aquests dos condicionants, el primer, que és exentrenador, i el segon, que potser no coneix el tema arbitral com d'altres possibles especialistes. Anem als altres dos protagonistes, Joan, Fran Soto. Qui és Fran Soto? I Fernando Teixeira Vitienes, en sona una miqueta més, però també qui és Fernando Teixeira Vitienes?
Clar, Fran Soto és l'actual president del comitè d'àrbitres. Això és actual, que sigui el representant per part de la federació, que sigui el del comitè, el president del comitè d'àrbitres, és una cosa que sempre s'ha fet, i per tant puc entendre que Fran Soto formi part d'aquesta comissió. Entenc que sabrà quina és la situació de cada àrbitre, quina pot encaixar més a cada partit, i Teixeira Vitienes és un àrbitre històric, ha estat en més de 300 partits de primera divisió, no va arribar a nivell internacional enlloc, sinó que es va desenvolupar a nivell nacional. Vaja, és un àrbitre que té o hauria de tenir coneixements sobre tots els components de la plantilla, i per tant també em sembla bé que formi part d'això. A veure com s'entenen amb l'entrenador i a veure si hi ha situacions en què es decideixi per 2-1 o per un tema de consens total.
Doncs veurem com acaba aquesta nova problemàtica, que jo crec que s'ha disparat un tret al peu al propi comitè tècnic d'àrbitres. Ferran, creus que això embolica més la troca?
Sí, una mica estic d'acord amb el que deia el Joan, que ja abans de començar doncs dona peu a polèmiques que segurament són innecessàries i que és millor posar un àrbitre que realment és qui coneix realment a l'estament arbitral, no? Perquè no només és el clàssic, és que és primera i segona divisió. Vull dir, ha de conèixer molt bé tot el nivell arbitral de tot el futbol professional espanyol.
Gemma?
Què seria de nosaltres sense polèmica en els àrbitres, també, eh?
Tant,
però
tant,
és que ja arriba, és com lo del Madrid, és lo de arriba molt d'hora, o sea, és que ni siquiera hem començat a rodar el valor i ja estem en els àrbitres i les designacions i sí, és que per el que contava Fàbregas, Joan, clar, no és tant el que puguis pensar que afavorirà algun equip, sinó quins coneixements té.
És que quan parlem de coneixements és que no estic segur ni que se sàpiga els àrbitres de segona divisió. Potser coneix algun de nom, però és que no sabrà ni quin és el perfil de cadascun, ni quin pot encaixar més en un partit o l'altre. I clar, si comencem a posar, per exemple, a Negredo com a futbolista a la comissió per unificar les normes, que ja em sembla... algú ha decidit això, que té la intel·ligència justa per passar el dia. Ara et trobes amb Gregorio Manzano, que a mi m'agradaria saber què portarà en aquestes reunions a tres bandes, de dir, mira, jo penso que aquest àrbitre encaixa més per això i per això. Sobta una mica, és com si poses un àrbitre al comitè d'entrenadors a decidir coses dels entrenadors, no té cap sentit. Llavors, crec que per acostar aquest comitè d'àrbitres, aquesta imatge més moderna cap al món del futbol, es tracta sobretot de que els àrbitres tinguin coneixements, estiguin preparats per desenvolupar la funció que fa cadascun, i no es tracta de posar gent de futbol que no té cap tipus de relació amb l'arbitratge.
Doncs, com diu la Gemma, jo crec que ens ho passarem bé. Joan Fàbregas, moltes gràcies.
Adéu, vosaltres.
I també acomiado la Gemma Herrero i el Ferran Martínez. Gràcies per compartir la tarda de dimarts 5 d'agost amb nosaltres. Ens sentim la setmana que ve.
Un plaer.
Un plaer, que vagi bé.
Ens traiem el barret del futbol i parlem d'handbol.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Perquè avui ha començat a caminar el Barça d'handbol, un equip amb moltes cares noves, una d'elles un jugador de Bordils que torna a casa després d'haver jugat un any al Montpeller. Ell és el Jorge Sicuza i el tenim en línia a aquesta hora. Jorge, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui primer dia d'entrenament, content de tornar a casa?
Sí, la veritat és que sí, estic molt content d'estar aquí i amb moltes ganes.
Vas jugar l'última temporada al Montpeller. Com valores l'experiència a França? Com va anar?
Bueno, la veritat és que jo... estic molt content amb el que vaig viure allà. Vaig agafar bastant d'experiència i vaig aprendre molt, i crec que al final era el que necessitava.
Ara tornes a un equip que està força renovat, amb 7 cares noves. El canvi de cicle, Jorge, és clar, no?, a Can Barça.
Sí, al final, ara aquest any serem bastants jugadors joves, i al final és el que el club aposta, i tenim moltes ganes de començar i cap endavant.
Ara ho deies, heu arribat jugadors joves com tu, Lian Barrufet, el Dani Fernández. Què poden aportar, Jorge, els joves a un equip com el Barça?
Jo crec que el Barça, tinguent tantes estrelles com sol tenir cada any, el que podem aportar als joves és sobretot caràcter, que és el que ens sol definir a la gent jove, que tenim molta gana, que volem demostrar, i al final és això, que ens volem guanyar un lloc a l'equip i ho demostrarem.
El gran fitxatge de la temporada també és el retorn de Ludovic Fàbregas. Que el millor pivot del món torni a Barcelona, Jorge, també és una gran notícia per vosaltres.
Sí, la veritat és que sí. És, com tu has dit, el millor pivot del món, i tinc moltes ganes de poder aprendre, de poder jugar amb ell, de poder compartir minuts i, sobretot, molt de temps amb ell.
També hi ha hagut baixes, 10. Les més destacades són les del Gonzalo i la de l'Aitor Ariño. Els trobareu a faltar, també, suposo.
Sí, sí, sí. O sigui, són dos jugadors que portaven molts anys al club, però, bueno, al final és el que toca, s'ha de passar per això, i, bueno, nosaltres ara amb el cap centrat en el que toca.
Tu ara arribes per compartir el lateral dret amb el Dicamem. Què t'ha demanat el Carlos del teu rol? Quin serà el teu rol en aquest Barça?
Jo el que tinc clar és que vull poder demostrar i vull poder jugar com jo sé. Al final, el que tingui més o menys minuts és indiferent, encara ho hem d'anar veient. Em vull guanyar els meus minuts i bueno, que passi el que passi.
Compartir posició amb un dels millors del món impressiona?
La veritat és que jo, personalment, coneixent-lo, no és que impressioni, sinó que ajuda, perquè a jugadors joves com jo, tenir un referent com ell al costat que et pugui donar consells, que t'ajudi, la veritat és que ajuda molt.
El Dica acaba contracte el 2027, Jorge. Fa poc que no renovi el Dica?
No, la veritat és que cadascú té el seu camí, jo no m'hi posaré en el seu, però bueno, jo estaré content per ell, es quedi o no, i la veritat és que no penso en això.
Tornes i coincidiràs a la primera plantilla del Barça amb el teu germà, el Peter. Suposo que això deu ser especial, deu haver-hi una festa a Can Sicuza, no?, per aquesta coincidència al primer equip del Barça.
La veritat és que Bueno, jo tinc moltes ganes de poder tornar a jugar amb ell. La veritat és que ja un any ha sigut prou. M'ho he trobat molt a faltar i, bueno, ja veurem què tal.
Avui el míster, el Carlos Ortega, ha estat una mica crític amb el teu germà en una entrevista al Mundo Deportivo. Deia que el Peter s'ha de centrar una mica, paraules textuals, i que potser tothom l'ha lluat massa i potser abans d'hora. Com ho veus tot plegat?
Com tots sabem ja, el meu germà no va tenir la millor temporada l'any passat i bueno, al final és algú del que s'ha de donar, està treballant, és algú important per ell i sobretot per mi, sent el seu germà, que ell pugui viure el handball amb alegria, amb ganes, i al final és el que jo vull. I sobretot és que té la confiança del club, això segur.
La temporada passada va acabar amb la derrota a les semis a Colònia contra el Magdeburg, amb certa polèmica arbitral, per no dir molta polèmica arbitral. Tu vas veure el partit? Com vas viure aquelles jugades polèmiques?
Bueno, jo vaig poder veure el partit, sí, i la idea és que no m'hi posaré en aquestes decisions. O sigui, ja ha passat, el que ha passat, i ara nosaltres, o almenys jo, tindré el cap en la temporada aquesta.
Amb els canvis a la plantilla, Jorge, creus que el Barça pot competir per arribar de nou a la Final Four?
Jo estic segur de que podem competir. Tenim moltes ganes de començar ja i la confiança és algo que no ens ha de sobrar, però tampoc ens ha de faltar. Som el Barça, el millor club del món, i sempre tenim l'objectiu de la Final Four.
Molt bé, doncs, Jorge Sicuza, ben tornat a casa, ben tornat al Barça. Gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta temporada que en Barça que ara comença. Gràcies, Jorge.
Moltíssimes gràcies.
Tot costa, amb Sergi Camps.
9 minuts i arribarem a 8:45 del vespre de l'handbol del Barça, al bàsquet del Barça, perquè avui, Fitó, el Barça ha posat a la venda les entrades de l'Eurolliga per la temporada vinent.
Sí, una Eurolliga que ja té calendari, a diferència de la Lliga CB, que encara l'ha de publicar, i aquest fet no tindria més importància si no fos perquè el club ha reduït a només socis una sèrie de partits d'aquesta Eurolliga.
Ep!
8 partits són els que només podran assistir-hi els socis, els que considera el club que són, per dir-ho d'una manera, d'alt risc. Són Partizan, Estrella Roja, Apoel, nou equip a l'Eurolliga, l'Apoel de Tel Aviv, el Panathinaikos, l'Olympiakos, els dos grecs, l'Anadolu Efes, el Fenerbahçe i també els Alguiris. De fet, el Barça, en el mateix comunicat, assegura que són partits amb alta demanda d'entrades per l'afició visitant, per tant, de més risc, i no em posa en venda. Tot plegat, diu el club, amb l'objectiu, Sergi, de minimitzar les molèsties als culers.
Hi ha hagut alguna mala experiència, no, Fito, últimament, amb algun afició visitant, que potser no s'ha comportat de la manera més adient quan visites...
De fet, ja va passar amb el futbol, amb l'Eintracht de Frankfurt fa un temps, ha passat amb el bàsquet a l'Euroliga, i també amb tot el cris, bé, amb tot el tema polític, que tampoc l'Euroliga ni el Barça estan d'acord amb Palestina, amb les reivindicacions. Per tant, el Barça es cura amb salut i el que fa és tancar la venda d'entrades, doncs, a la gent que no és sòcia.
Per tant, ni aficionats al Partizan, ni de l'Estrella Roja, ni del Hapoel, ni del Panathinaikos, ni de l'Olympiakos, ni de l'Efes, ni del Fenerbahçe, ni dels Alguiris, vindran a Barcelona a veure el partit del seu equip a l'Eurolliga. Doncs això pel que fa al Barça de bàsquet. Pel que fa a l'Uni Girona, ahir va anunciar el fitxatge de Laura Quevedo, jugadora de l'ERA, té 29 anys i ve de l'Asbel, i la Bala, un gran currículum per arribar a Fontejau. Laura Quevedo, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Crec que t'enxampem a l'aeroport, oi?
Efectivament. Aquí estoy.
¿De vacances?
No, me voy a una boda. O sea, mini vacaciones, digamos.
Molt bé.
Cortito, cortito.
Laura Quevedo ha arribat a Girona aquests últims dies. Per què decideixes deixar l'Asbel, tenint en compte que ets una jugadora important, capitana, de fet, i apostar pel Girona?
Sí que es verdad que sentí que mi ciclo en Asbel se había terminado. Sí que es verdad que tenía una importancia en el equipo alta, por así decirlo, y bueno, Girona me llamó la atención y mi principal objetivo era poder jugar Euroliga y en Asbel sabía que no lo iba a poder jugar, entonces principalmente era eso, era mi prioridad y aparte creo que mi estilo de juego se asemeja mucho a lo que estaba proponiendo Girona el año pasado y en eso se basa mi decisión.
Crec que has coincidit en alguna etapa amb la Laia Palau. Ha tingut importància en la decisió final?
Sí, al fin y al cabo, antes de fichar tuve una conversación con ella también para que me contase un poco cómo estaba el tema y bueno, al fin y al cabo tengo confianza con ella, ella me explicó las cosas como son, que le agradezco y la verdad que sí, conociéndola siempre, bueno, me dio seguridad y me la sigue dando ahora.
Pel que fa al bàsquet, per a la gent no tan versada, què li donarà Laura Quevedo al Girona?
Pues, ¿qué le voy a dar? Yo le voy a dar carácter. Yo creo que si algo me define a mí es el carácter, la lucha, el no dar un balón por perdido, aparte de, bueno, de lo que es baloncesto que todo el mundo conoce. Yo creo que si más se me conoce a mí es por dar una extra intensidad siempre.
Tens 29 anys, una carrera ja important, amb molta experiència per ser un pilar fonamental, però a nivell de grup, a nivell més mental, quina Laura Quevedo arriba a Girona?
Pues como has dicho, ya los 30 están a la vuelta de la esquina. Creo que tengo mucho recorrido y al fin y al cabo llega una obra mucho, mucho más madura. Creo que esta experiencia en el extranjero me ha ayudado mucho a madurar, tanto personal como baloncestísticamente. Hablando, yo creo que llega una jugadora que ya está sentada, que ya sabe lo que puede aportar al equipo y no sé, sobre todo una persona y una jugadora que sabe lo que quiere en todo momento.
És molt d'hora per parlar de l'any vinent, però és evident que els últims anys la Lliga Femenina ha pujat al nivell i hi ha molta disputa a la part alta amb el Saragossa, el València o el Salamanca. Què n'esperes tu de l'any vinent?
Sí, o sea, que es verdad que la Liga, incluso estando fuera, la he seguido siguiendo. Y creo que incluso para la temporada que viene se ha reforzado aún más. Creo que llegan nombres muy grandes a la liga, entonces yo creo que va a estar aún si cabe más competida de lo que ha estado las temporadas pasadas. Sí que es verdad que en la parte de arriba ha estado muy competida hasta el final, pero también en la media tabla cada vez hay más equipos queriendo hacerlo bien y yo creo que al fin y al cabo es un atractivo para muchas jugadoras que al fin y al cabo para mí lo considero que es la mejor liga de Europa ahora mismo.
La Lliga està molt disputada i el Girona ha quedat campió de la fase regular aquest any, fet que li permet jugar a l'Eurolliga. Ja l'última, Laura, ha signat 2 anys a Girona. És un bon lloc per quedar-se un temps, no?
Sí, la verdad que sí que es verdad que no conozco la ciudad mucho, solo he estado cuando he jugado en contra, pero la zona de la Costa Brava sí que la conozco muy bien y me gusta mucho, entonces yo creo que el lugar es idílico.
¿Has parlat amb algun conegut, amb alguna excompanya que t'hagi aconsellat venir a Girona?
Pues mira, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero yo creo que fue en abril, estuve en la Costa Brava y le estuve preguntando a Canella algún sitio que me recomendase. Así que ya tengo algunas recomendaciones. Pero incluso cuando jugamos en contra, le pregunto algún sitio para ir a cenar y también me dijo.
Laura Quevedo, internacional, medallista olímpica, medallista en un Eurobàsquet i moltes coses més. Moltes gràcies per atendre'ns, molta sort en aquesta etapa a Girona i moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Tot Costa.
A vosotros.
Rematarem el Tot Costa d'avui amb ciclisme, 2 noms, Remco Evenepoel, però abans, Fito, pregunto per Enric Mas, que em sembla que té problemes.
Sí, perquè el Movistar ha informat que el corredor d'Artà no tornarà a competir aquesta temporada degut a una, ja ho llegiré bé, tromboflebitis a la cama esquerra, una lesió que va patir el Tour. Una temporada, la d'Enric Mas, amb certs problemes, que no ha acabat de rutllar. Va haver d'abandonar el Tour, com deia, la 18a etapa. Mm-hmm. Va estar a punt de guanyar una etapa, Enric Mas, al Tour, al Mont Ventoux. Va estar molts quilòmetres escapat en solitari. Finalment, no va poder guanyar. Per tant, tanca Enric Mas avui, amb aquesta lesió a la cama esquerra, una temporada, diguem-ne, per oblidar.
I el nom del dia, com dèiem, amb ciclisme, és Remco Evenepoel, que, escolta, ha canviat d'equip. Anem a fer una mica, doncs, un perfil, per qui no el conegui del tot. Qui és Remco Evenepoel i per què és tan important aquest moviment del mercat de fitxatges?
Primer de tot perquè és un dels 3 en discòrdia. Ara mateix els 3 ciclistes més importants del panorama mundial són, evidentment, Tadej Pogacar, campió de 4 Tours de França, Jonas Vingegaard, campió de 2 Tours de França, i el que pot incomodar a Pogacar i Vingegaard, de fet, ha guanyat moltíssimes coses, és Remco Evenepoel, un belga que fins ara corria el Soudal i que, tot i tenir un any més de contracte, perquè li quedava un any amb el Soudal, avui l'equip belga ha fet oficial que marxa al Bora, que és l'equip de Primoz Roglic. Per tant, canvi generacional, perquè Roglic té 35 anys i, en aquest cas, Evenepoel és molt més jove que l'eslové. Remco Evenepoel té una història curiosa, i és que no va córrer en bicicleta fins als 16 anys.
Què
de
dius,
fet, jugava a l'Anderlecht i era el capità de la selecció sub-16 belga.
De futbol?
De futbol. Era un futbolista destacadíssim a la seva generació. Amb 16 anys va provar una bicicleta, va veure que la cosa rutllava i va canviar el futbol, tot i ser una promesa belga, per la bicicleta. En aquest procés, Remco Evenepoel ha guanyat 2 medalles olímpiques a París, en contrarrellotge i també en ruta. Ha guanyat una volta a Espanya, ha quedat tercer al Tour de França i, a més, ha guanyat clàssiques com la Fletxa Valona, 1, 2 Baston Lieja i també 3 clàssiques de Sant Sebastià. Per tant, Remco Evenepoel, que fitxa pel Bora.
Gràcies, Fito.
A tu.
Un minut i acabem aquest Tot Costa del dia 5 d'agost del 2025, dimarts. Demà a les 7 ens hi tornem a posar amb un nou Tot Costa d'estiu, amb més afer Ter Stegen Barça. Veurem si hi ha doncs alguna notícia més al respecte. Recordeu ara mateix, Ter Stegen i Barça, divorci total per aquesta guerra en el comunicat de baixa del porter alemany. 30 segons i acabem. Encara tenim temps per recordar doncs la gent que ha fet possible aquest programa. A la redacció, el Joan Fitó, l'Oriol Corral, el Bernat Soler i l'Eduard Solà. Al control central, l'Andrea Martínez i la Glòria Vallejo. A la producció, el Salva Pou. I en aquest cas, a la producció també hi hem tingut el Nil Via. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 7. Escolti, senyor Laporta, president, vol fer alguna declaració d'això de Ter Stegen? Vol aprofitar aquests últims segons de programa?
Sorry, my dear com, set conference press is finished.